Entonces usted estuvo tocando o subió alguna torre por lo menos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿A qué?
Yo le diré, yo estuve en la parroquia de San Nicolás como acólito, pero no por paga, sino por devoción, o sea, porque me gustaba. Entonces allí había un de los mejores sacristanes que ha tenido Valencia en cuestiones de todo, tanto del índole de como liturgia, cómo hacer todas las cosas dentro del canon de la liturgia, también cuestión de campanas y demás.
Sí.
Bueno, le voy a decir una cosa que a lo mejor usted quizás es lo que a lo mejor no lo ha oído. Usted ha oído hablar del comulgar de impedidos.
He oído hablar algo. O sea, una cosa antes de... Usted me está hablando de Alberto.
Exacto.
Lo que no sé es cómo se llamaba más. Sé que
Alberto,
se
llamaba... Alberto Merino.
Alberto Merino. Sé que era Alberto, pero no sé.
Sí. Alberto Merino, sí, sí. Bueno, pues este señor, para mí, era el mejor sacristán que había en toda Valencia, o sea, que en todas las regiones. Un hombre que se sabía. Sí, la cuestión de la liturgia y demás, creo que tanto hija Rubia, que estuvo en la catedral, y después don Vicente Moreno, y el actual que hay ahora, creo que no sabían lo que él sabía de las sagradas rúbricas.
Sí,
incluso, si esto le interesa, que
sí,
le hable.
Sí, claro que me interesa.
Quiero decirle, porque recuerdo que hubo una discusión, porque no sé si también, sabrá que cuando moría un sacerdote de la parroquia de los Santos Juanes, mejor dicho, un beneficiado, entonces los que iban a celebrar el funeral eran los de la parroquia de San Nicolás. Y me acuerdo perfectamente que se murió un beneficiado de San Nicolás y vinieron los de San Juan a celebrarla, que por cierto fue después de guerra y no tuvieron que dejar el terno que tenían en San Nicolás y cosas de estas, porque no tenían ellos la ropa suficiente, y hubo una colocación de sillas en que se ponían los seis capellanes que llevaban capa con vara de plata, y la posición de ellos y demás, y hubo una discusión porque según él las sillas no estaban bien colocadas. Bueno, lo que quiero decirle que era un hombre que se sabía esto a la perfección. Bueno, pues volviendo al comulgar de impedidos, además que coincide con la fiesta de San Vicente del Altar del Trosal, me refiero a la parroquia de San Nicolás, que yo he vivido.
No, además va bien.
Pues por la noche se tocaban tres, después del toque de ánima, se tocaban tres toques a comulgar de impedidos. Pero es que a continuación salía bien el sacristán o bien un señor de allí que le ayudaba muchas veces al sacristán, también ayudaba a los campaneros, y salía con una campana grande así, manual, no la ha oído usted nunca,
no,
iba por el recorrido de todo por donde tenía que ir el combregar, que digo en así, pues este señor, y era...
Que si vol parlem en València, jo tot ho tinc gravat en valencià,
sí, no.
O sigui que...
I això tenia el toc aixina. Tan tan, 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 iba por todo el recorrido, y según decía el señor Alberto, decía que era malalt, 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 cristià, malalt. O sea, que era, se le daba ese sonido. Eso es lo que le puedo decir, que a lo mejor usted eso no...
No sabía, o sea, tenía información desde arriba, ¿no? Pero de esta cosa no, y además va muy bien, todo va complementando.
O sea, que eso es una de las cosas que le puedo decir que me acuerdo. En cuanto yo tocar, pues algunas veces, no es que me daba miedo subir y no me gustaba, y alguna vez pues allí he ayudado. O sea, han faltado y hemos tocado, porque entonces nada más que fue esto después de guerra, y allí habían tres campanas, una, dos, tres. Tres campanas habían, estaba Vicente, estaba el Rafaelet y el otro creo que era el Colau.
Tres,
después ya metieron más.
Y había una grande allí arriba también, ¿verdad? En la torre, pero en el suelo.
Exacto, la María.
La María.
La María, que hasta que pusieron la trucha y demás. Esta es la que la grande, pero la que en aquellos tiempos se hacía de grande, y tiene un buen sonido, es el Vicente.
Sí, sí, sí. Aunque va muy mal.
Aunque iba muy mal.
Iba muy mal de
sí,
faena, que había
que sí, porque ahí el padre de este muchacho que este
sí, de
Berenguer, creo que se llama.
Sí, sí,
él
sí.
Era campanero y después este chico también era acólito de allí. Y este señor, había un señor que no me acuerdo que era verdaderamente el campanero, que vivía allí por el mercado de Monsonserell, y este señor era el campanero. Y al morirse
antes del padre
sí,
de
sí, sí.
Belenguer.
Antes, sí.
O sea, bueno,
sí.
Antes del Belenguer.
E incluso recuerdo un día que el padre del campanero, o un señor anciano, tocando el Vicente, un día de, creo que fue de San Vicente también,
uh-huh.
Como lo tenían que tocar con las piernas sujetadas a la pared, tirar de la cuerda, que era muy,
sí,
muy
sí.
pesado, el hombre se hizo mucho daño en los riñones, lo bajaron. Y en fin, me acuerdo de aquella cosa porque estaban celebrando la misa en honor de San Vicente como entrabas y salías y bueno, esto por ahí no le puedo decir nada más. Me acuerdo perfectamente también de los toques de primera, segunda y tercera según el entierro. Se tocaban unas campanas, se tocaban otras. No le puedo decir exactamente.
Ya, pero sí que, o sea, que sí que habían clases de entierro.
Sí, 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 primera, segunda y tercera.
Uh-huh.
Incluso dentro de la iglesia, si era de primera llevaba el terno de primer clase, si era de segunda llevaba de segunda clase. Si era...
había ternos distintos.
Sí, sí, sí,
primera, y menos gente también.
Segundo,
no,
de eso ya depende del familiar, o sea.
No, quería decir menos gente,
ah, bueno,
menos.
Bueno, se refiere a menos a terno. No, generalmente,
sí.
Si se hacía misa de funeral, era el preste diácono y su diácono.
O sea, los tres.
Los tres,
uh-huh.
¿Verdad? Eso por lo general. Ahora, luego, junto al túmulo, que se ponía el túmulo, pues si era de tercer clase, estaba el clero normal, con sobrepellizo, con roquete y normal. Ahora, si era, por ejemplo, ya de primera clase, ya habían seis capas de honor que llamaban. Que eran seis sacerdotes normales, con su roquete, pero con la capa negra, o sea, la capa pulvial negra.
Uh-huh,
y eso,
uh-huh.
Eso lo
sí, sí, sí.
Y claro, si el entierro era de primera, después llevar al fetro a despedirlo a la parroquia para esto, pues también
sí, porque en la misa no entraba.
No, entonces en aquellos tiempos no. En aquel tiempo era muy raro, a que no sé que se cuando se murió el arzobispo, el doctor Melo y el alcalde, que me acuerdo así un poco vagamente.
Sí, pero así, normalmente no entraba.
No, el fetro no entraba, no entraba.
Llegaba, o sea, hasta la iglesia. Hasta la puerta,
se ¿no? llevaba hasta la puerta de la iglesia. O por ejemplo, un detalle que a lo mejor también le interesa, cuando se moría un canónigo,
uh-huh.
Lo llevaban desde la Santa Iglesia Catedral Metropolitana hasta el convento de Santa Úrsula, a las Torres de Cuarta, y allí se despedía el duelo.
El duelo en Santa Úrsula.
Es un detalle que comprende. Claro, siempre que fuera un canónigo que lo iban a enterrar, pues habían canónigos que los enterraban en sus pueblos natales, pero con todo y con eso también, de lo que los canónigos, pues la cosa era muy pomposa. Creo que vi uno nada más, pero no me puedo precisar, pero sí que me acuerdo de un capellán de San Juan, que se murió, que por cierto era tío de un primo hermano mío, y me acuerdo que eso fue en el año 41, una cosa así, y me acuerdo, desde entonces me acuerdo que vino el clero de San Nicolás, y por cierto, que nunca había oído cantar al que tocaba el órgano, y ese día era el preste, que era una cosa así rara, porque como el hombre siempre estaba tocando el órgano,
claro,
pues nunca podía cantar la misa.
Pero como venía,
pero como,
aquel, revés, como iba
sí. Y este señor se llamaba don Vicente Francés,
uh-huh.
Me refiero a este señor.
Uh-huh.
Y me acuerdo también de, pues, usted sabe de las octavas, que eran octavas privilegiadas,
sí,
por ejemplo,
bien,
la del Corpus, la Inmaculada,
sí, sí.
El Espíritu, esto, la Pentecostés,
Pentecostés.
Uh-huh. Y después habían santos como Santiago, tenía octava, San José tenía octava.
Pero ya no, había octavas privilegiadas.
Sí, había octavas privilegiadas, pero me acuerdo perfectamente que hubo una octava de Corpus y en San Nicolás se cantaban vísperas. Entonces, hasta el año 40, se cantaban vísperas en la octava del Corpus. Se descubría el Santísimo, mejor dicho, Estamos las 40 horas. Después le diré, ole, si quiere le digo antes. O sea, al estar las 40 horas que entraban dentro de la octava
del
corpus.
Pero no eran las 40 horas de la ciudad, sino eran
las 40 horas de la ciudad. Las 40 horas de la ciudad.
Sí, esas que
o sea, que las 40 horas de la ciudad a San Nicolás llegaban, empezaban 4 días y terminaban el mismo día del corazón de Jesús. Entonces, como el corazón de Jesús está dentro de la octava del corpus, esos 4 días de 40 horas, pues por las mañanas, voy a empezar por la tarde. El día anterior a que empezaban las 40 horas, después del toque de ánimas, se tocaban 3 vuelos de campanas generales por la noche para avisar a los feligreses o al pueblo que iban a estar las 40 horas. Como, así como ahora se descubre a las 9, entonces se descubría a las 7 de la mañana. O sea que después del toque de por la mañana, el toque de alba, después tocaban los tres vuelos para descubrir, que llamábamos a lo mejor vulgarmente,
para descubrir,
llamaba descubrir, y entonces pues era muy solemne y salía revestidos, o sea, el preste y los diáconos, un diácono con las, o sea, no con capas, sino que llevaban las, que recuerden, las dalmáticas.
Sí, o sea, como si fuera para
celebrar. Como si fuera para celebrar. Cantaba, hacían lo propio, dejaban el Señor descubierto.
O sea, descubierto y empezaban.
Y otro detalle que también a lo mejor quizás no lo haya, no se lo han dicho, pero se lo digo por si acaso. Pues durante las 40 horas que estaba el Señor en manifiesto. No, porque es que había. Habían días, en invierno eran 4 días porque eran menos horas.
Sí, porque los días
y en invierno y en verano eran 3 días, pero habían más horas. Pero pues cuando se celebraban cuando estaban las 40 horas no se podía decir misa en el altar mayor, a no ser la misa conventual.
La conventual, que es la del terro, o sea, la de los tres.
Sí, no, pero generalmente, como ya entonces había un poco sacerdote, pues pero esos días sí. Aún decían tres, venían unos sacerdotes de unas monjitas y les ayudaban. Pero nada más que se podía decir, incluso los domingos, que estaba la iglesia llena, ponían, por ejemplo, en San Nicolás están las dos credencias que llaman, dos altares.
Los dos laterales.
Que se llaman credencias, y en la credencia, en la parte izquierda, allí decían la misa, pero ahora es al revés. Ahora entran las 40 horas, lo llevan al reservado del Santísimo y la gente entra y demás. Bueno, esto es un preámbulo para lo que quiero decirle. Que entonces, cuando estaban las 40 horas, salían las misas ordinarias. Por ejemplo, cada media hora había misa hasta las 11 o las 10, 10 y media o las 11. Y no se podía tocar la campanilla ni para alzar a Dios ni para nada. No sé si usted sabía ese detalle.
O sea,
mientras estaba manifiesto nuestro Señor, no se podía tocar la campanilla de otras misas. Aunque estuviera en el altar, que estuviera o mismo San Nicolás, que tiene la capilla, la comunión allá al final.
O sea, la iglesia nada.
Era una cosa que estaba prohibida. O sea, que la liturgia mandaba que no se tocase. Y volviendo a la octava y demás, pues se tocaba, a mediodía se tocaba el Ángelus y después empezaban las vísperas por la tarde a las 5 y se cantaban vísperas y completas. Y tocaban a vísperas y completas. Porque a continuación volvían a tocar porque empezaba el novenario del corazón de Jesús. Pero en esas vísperas y completas, así como un día normal de 40 horas, reservaban, no, entonces no, porque como tenían que empezar la novena al corazón de Jesús, tenían que volver a descubrir, pues lo dejaban. Y cuando terminaba, por la noche volvían a tocar para el día siguiente las 40 horas. sea, si quiere parar.
No, una cosa. Usted es de Siete Aguas.
No. Yo soy de aquí de Valencia.
Entonces, no, es
no,
que...
No, Alberto tampoco es de aquí de Valencia.
Ya lo sé, pero es que como él me está hablando continuamente de Siete Aguas...
No, yo es que un día quiso armar ahí un cisco con las campanas, y dije que aquello no iba, no sabía por dónde iba, y que digo que aquello no era forma ni manera, porque yo lo había visto y en fin, no lo veía bien.
O sea, que usted es de así de Valencia.
Yo sí. Yo en Baixenarixen, en el carrer Cañete, en va néixer el Beato Gaspar Bo.
Que son les festes, però el 14 de juliol...
Exacte, el 14 de juliol és el Beato.
Sí, que antes feien la festa en Sant Nicolau.
Primer la feien, antes de guerra, la feien en Santa Úrsula. En Santa Úrsula feien la missa, però major i després portaven el sant al carrer. Però després del 40, no sé, per disposició de l'arxobispat o no sé, entonces feien la missa en Sant Nicolau. I ara la fan en l'església de la Desmercedari,
on estava la misericòrdia.
Bueno, pues jo vaig néixer allí i fins que me vas casar pràcticament he viscut allí. Però li vaig a parlar de les monges de clausura.
Sí.
Que quizá vostè...
Que d'elles són sèpoques d'elles.
Bueno, jo el que li vull dir és que quasi tot el veïnat sabíem l'hora que era, perquè antes de que l'hora la varen rectificar...
L'hora està que és una hora de diferència.
O dues hores. Tocaven a les 6 del matí, perquè tocaven a laudes. Tocaven les campanes, però bé, que tot el món sabia que era les 6 del matí, a molta gent li servia per alçar-se. N'acabant fent a les 7 i mira, les campanetes de les 7 i ja sabies que te tenies que alçar.
Que ja era les 7,
I després teníem la missa a les 8, a les 7 i mitja començaven a tocar una campaneta xicotita que tenien una espadanya molt xicoteta, tocaven a missa de 8, que tenien ells la missa a les 8. Després venia a les 12 i tocaven l'Àngelus, els monxetes. Però el més xocant és que a les 6 de la vespre tocaven, ja sabien, mira, ja és l'hora de berenar. O, per exemple, les meves ties que s'alçaven molt matí perquè venien al mercat i tot això, diu, mira, les monxetes, les campanetes, perquè diem les campanetes, són les 6, diu, a mateixa me posa a fer el sopar. I a les 9, de la nit, jo a les 6 de l'esperada, a les 9 de la nit, tornaven a tocar, que tocaven a maitines. Sí. I en este, era això, me referisc al convent de Santa Úrsula, però és que com allí estava el convent del Corpus Christi,
sí,
que està allí en el carrer Guillem de Castro, també tocaven els mateixos tocs. I després, de la baixada del pont de Sant Josep, que està al convent de Sant Josep i Santa Teresa.
Sí,
també tocaven els...
Que estaven rodejats per aquella sala.
I siga que... Però una de les coses que me'n recorda que el senyor Alberto un dia em diu, tu saps quan toquen les monges a les campanes? Dic, pues no sé, dic, serà normal. Diu, no, les toquen a culaes. Dic, com és això de culaes? Diu, sí, en senyal de penitència, diu, les... Diu, cada vegada que baixen la corda es peguen en el cul en la llosa. Me'n recorda aquests detalls. I me'n recorda també quan es va morir el papa, el Pio XII.
Pio XII, sí, en els 50 anys.
Sí.
Ah, no, Pio XII. Sí, Pio XII en els 50 i tant.
Sí, en els 50 i tant, no me'n recordo l'any exacte.
No,
entonces, tots els clèrics de totes les parròquies anaven a la catedral a cantar un responso. I mentre l'eixida del clero està que tornaven, les campanes estaven repicant a mort. Me'n recordo perfectament d'això.
Sí, sí.
Si vol preguntar-me alguna cosa més...
Sí, espera que canviï les piles entre mi. Jo sentia parlar molt d'Alberto.
Un home que s'ho sabia tot, però millor que ho poguera dir que qualsevol que... Perquè ell primer, antes de ser escola de Sant Nicolau, estigui en la seu d'escola.
Devia ser major ja.
Sí, ja va morir major. va morir un macho. A més, tenia una hemiplegia i tenia una miqueta el braç aixina.
Sí, però...
Però, de totes formes, era un home que... un exemple, entonces la litúrgia era molt complicada i, com parlàvem antes de l'octava i tal, aplegava, que li diré jo, un sant i... me va fer gràcia un dia. La missa de Sant Ponciano, que entrava dins de la novena de Sant Rafael que feien, de Sant Ponciano, i després tenien la segona interacció, prefàmulos, i estaven les 40 hores perquè estava la novena de Sant Rafael, i la tercera oració del Santíssim, perquè quan estava les 40 hores dient la missa de normal, la que corresponguera, i després de l'oració normal, i després després de guerra, dient oració per la pau, i després dient la de el Santíssim Sacrament.
El Santíssim, perquè estava,
sí, perquè estava manifest, Nostre Senyor.
Estava manifest.
Pues te pregunté, a veure si alguna...
No. O sigui, ara, mateix no se m'ocorri res a preguntar-li, però sí. Tot aquest tipus de coses, és a dir, tota aquesta complexitat tan compleja que era la litúrgia és molt interessant, sí. No? Sobretot per a mi és interessant com és que ha desaparegut de pronte, perquè pràcticament dura fins l'any 50-60.
Sí, fins que es començaren les misses en castellà i en fi...
No sé si té que veure, no ho sé, però va ser, sí, pràcticament fins entonces. També jo m'imagino que antes de la guerra les parròquies tenien més clero. I
sí, clar, per exemple en Sant Nicolau n'hi havia... Estava al retori, hi havia 9 o 10 beneficiats, en Sant Joan el mateix. Uh-huh. En aquest aspecte també li puc dir que Sant Nicolau, que era una de les parròquies que pot ser que tinga més...
Sí,
ni en siga el que és la roba d'església.
Sí, perquè hi ha...
Pues jo li... de terç blancs li puc dir que tenia... El primer, que era bordat, pot ser que... I em recordo que li diga d'un terç, que n'hi ha en València uno, que pot ser que siga el millor que n'hi hagi en Europa.
Sí.
I li dirà on està. Que no el trauen quasi mai, però ni un dia que el trauen. Pues en Nicolau tenia terç de primera classe, que era d'un bordat en relieve, uh-huh. En la qual portava les insígnies de la parròquia de la Mitra i la palma de Sant Nicolau.
De Sant Nicolau
i Sant Pere Màrtir, perquè el primer titular és Sant Pere Màrtir.
Sí, però tot el món li diu, sí. Sant Nicolau. Sí.
Ja. Bueno, la qüestió és que després tenia un terç de segon classe, en blanc, que era tot orat, una preciositat. Després tenia un tercer terç, que ells el gastaven pel dia de Sant Vicent, per la missa major. Gastaven la casulla de una casulla bona, o sigui, la de primera classe, i les dues dalmàtiques del tercer terç.
Uh-huh.
Després n'hi havia un altre quart terç.
Blanc,
sempre li estic parlant de blanc. I després n'hi havia un altre terç de quinta classe, que se diuen per les festes, que, o sigui, pels dies que eren de fèria, o eren de ser del rito semidoble, uh-huh. O del rito simple, com dient missa major tots els dies.
Clar.
Però li vaig dir una altra cosa, per a l'estiu també tenien, com feia tant calor, tenien justament un terç que era simplement blanquet, el dorat, però que no pesava, que no donava de calor. També li diré que en el color morat,
uh-huh.
Ahí n'hi ha. Tenien també un terç de primera i de segona. Ahir he conegut jo tres terç. Però n'hi havia unes planetes, que vostè sap el que són les planetes.
Sí, que eren més curtes.
Sí, les planetes són igual que una casulla i això. I en...
Per davant i per darrere?
O no, per davant aplicava hasta així.
Sí. Però per darrere era...
Però darrere com una casulla.
Com una casulla normal, sí.
I també, a millor això, no sé si ho haurà sentit, me recorde que en els temps de Quaresma, en els diumenges de Quaresma, que entonces se predicava, en els diumenges no hi havia sermó, però els diumenges de Quaresma se predicava el dimecres, o sigui, el dimecres, el divendres i el diumenge en la missa.
Uh-huh.
Però quan el diàcono anava a cantar l'Evangeli, se llevava la planeta i es posava una... A més de l'estola que ell duia, No, se llevava també l'estola i se posava una espècie d'estola aixina d'ample que li aplegava per així.
El creuat.
Exacte, plan... que la portava fins que una vegada la consagració i la comunió, quan al final de la missa se la llevava i se tornava a posar la planeta.
La planeta.
Això en el terre morat. En acabant el terre verd, pues, n'hi havien de primera classe perquè diumenge eren de segon classe i hi havia un terre verd i tres terços de color verd. També un molt... En tots aquests n'hi havia uns finets que per a l'estiu. Després el blau només que se gastava pel dia de la Puríssima i l'octava.
I l'octava, sí.
Ahir n'hi havia un terre, crec que n'hi havia o dos. Després estava el roig. N'hi havia un que era molt bo, com era el titular de Sant Pere i es Màrtir.
Sant Pere i es Màrtir, sí, clar.
Doncs pues n'hi havia de primer, segon i tercer. I tercer. Després n'hi havia un que era el roseat, que diuen, el color rosa, que només que s'usen dos vegades a l'any.
Sí, sí, sí.
En el tercer diumenge de Quaresma, i en el tercer diumenge d'Advent.
De l'Advent, sí.
Però també n'hi havia terra, perquè com diem...
Però sabem, només s'hauria
un. Però com n'hi havia dia major... I ara anem al negre. En el negre, pues, clar, estava de primera, segon, tercera i quarta classe. Però el dia de Divendres Sant també portaven planetes. El dia de Divendres Sant, que eren, aixina com ara és color roig, entonces era color negre, i anava... El preste anava a la capa pluvial que duia i era tot negre i la casulla negra. I el diàcono anaven no anaven en dalmàtiques, sinó en planetes negres. Crec que això, inclús en la seu ho feien perquè era després de guerra no ho tenien.
Ja. Vostè, una cosa, què és el que volia puntualitzar? Vostè el que m'està dient és antes de guerra.
No, jo l'estic parlant després de guerra.
De després.
De després de guerra.
O sigui, que
de l'any 39 fins...
És a dir, que en Sant Nicolau tots els ornaments conservaren.
Quasi tots, n'hi han desaparegut molts.
Bueno, però per lo que m'està dient,
sí, havia un munt. N'hi havia molta... I el ter de més quantia, inclús millor que el del patriarca, que és que tenen en el patriarca, estan en el convent de les monges de Sant Josep i Santa Teresa.
Ja ho sabia. Jo pensava que vostè m'anava a dir el del patriarca, que sempre pareix que tinga la fama de...
Té un pes, el capellà que té que reservar en 40 hores, tant el dia de Sant Josep com Santa Teresa, que són les dues vegades que estan, posar-hi el panyombros i la capa pluvial i l'estola, és un pes bàrbaro. Però, a més, és que és de pedreria, és una cosa que pots... no sé si és veritat o què, però crec que aplegaren a donar fins a 40 milions de dòlars en els Estats Units per fa molt de temps.
Més que res és el... sí, no. la fama...
És eixe ter, no sé si avui en dia, com estan les coses tan rebolicades i potser van allí i lleven algun això, no ho sé, però... dia de Sant Josep, per exemple, la reserva de
sí,
40
hores... Sí, la reserva de 40 hores, com
si sí, de Sant Josep. Sí, sí, 3 dies antes de Sant Josep. Porta, trauen aquest ter, pesa una... és un... ja dic, l'estola, potser pot ser que pesi 7 o 8 quilos. L'estola, només que dic el que pot pesar.
Que tot li pot pesar un munt.
I ahir és dels millors ters que n'hi ha, que jo ho he sentit, el senyor Alberto, quan comentava fins a totes aquestes coses, les sabia, era el millor ter que n'hi havia, que n'hi havia, així.
Entonces vostè va estar d'escola en,
sí,
Sant Nicolau,
en Sant Nicolau,
a partir del 39?
Sí, l'any 39 jo anava per gust, i després se n'anava un xicó que entra en l'escolania del patriarca, i me vaig quedar jo, però 6 mesos només, perquè des que si no podia anar a l'escola, perquè en dies que podies anar a l'escola, però uns altres dies no podies anar, perquè si havia missa en 11 o 12, quan tenies que ajudar les misses, i vaig estar 6 mesos, però després, quan me necessitaven això, pues, me quedaven.
Sí, perquè Caracanyet era la parròquia encara.
Sí, sí, sí.
O sigui, la parròquia arribava fins a les Torres,
exacte.
Fins a les Torres, que ahir ja era Sant... Sebastián.
A partir de les Torres Pacamantes de Sant Miquel i Sant Sebastià.
Sant Sebastià, sí, sí.
I la part esquerra, pujant per la Montserrat, la part esquerra del carrer de Quart perteneixia a Sant Joan. Mm.
Sí, sí. Eh? O sigui, hasta la Bolseria.
Sí, tota la Bolseria. O sigui, tota
la Bolseria, el carrer...
Sí.
Sí, o sigui, la meitat del carrer és Sant...
Sí, o sigui, tot el carrer de l'Encarnació, per exemple, que ara té un altre nom, carrer de Carrasquetos, el carrer Encendra, sí. tot això i tot això perteneixia, no sé avui actualment perquè n'hi ha una altra parròquia per ahir, però tot això perteneixia. I tota la banda dreta del carrer de Quart, fins a Santa Úrsula, perteneixia a Sant Nicolau, el carrer Sant Miquel.
Sí, que era el que havia sigut antes la parròquia Sant Miquel.
Sí, bueno, jo aquesta església l'ha conegut. La iglesia de Sant Miquel, perquè la iglesia de Sant Miquel, quan els bombardeos caigueren bombes allí, la varen desfer.
Però que algun...
No existeix ja.
No, jo sé que no existeix, però vull dir que encara després de guerra encara existia...
No, després de guerra ja no hi hagués cult.
No, però que existia...
Sí, l'edifici.
Que el tiraren després de
guerra. És que ahir me'n recorde que ahir se feia la novena a Sant Rafael. Perquè Sant Rafael no estava en Sant Nicolau.
Sí.
Entonces, al destruir-se la iglesia i després de guerra renovar el cult, pues portaren a Sant Rafael, portaren a Sant Nicolau.
Uh-huh.
Però li dic jo que me'n recordo d'aquesta iglesia i que li parlo de l'any 34 i 35.
Uh-huh.
Perquè només entrar a mà esquerra de la iglesia n'hi havia un Sant Cristòfol d'unes dimensions tan grans que te llamava, o sigui, que
sí, el...
te portaven allí, ma tia, i me recordo que m'aportava una cosa, i mira, i Sant Cristòfol, o
sigui. Sí, un molt grandot, un gremi de no sé què.
Sí, dels taxistes, bueno, ara ho han posat l'automobilista i Sant Cristòfol.
Sí, no, però sí, jo recordo haver vist fotos sí. Que era...
No, però a més, això és un héroe legendari, o sigui que...
No, però jo recordo... Ja, però vull dir, sí. Este cas concret, recordo haver vist fotos que era molt gran.
Sí, sí, em portava una palmera, estava... junto a una palmera portava el Niño Jesús en la banda.
Sí.
Perquè Cristóbal, segons diuen, que significa portador de Cristo.
Sí, ho tinc sentit.
Sí, el que... I... no li puc dir res més ja, perquè... No...
Tornem a...
No me'n recordo.
No sé, ara m'he oblidat. Com li diuen a Alberto? Tornem sí. A Alberto, sap per on vivia o...?
Ell es va morir.
Estava casat, no?
Sí, sí, i té tres fills. O sigui, dos fills i una filla.
Uh-huh.
Sé que un fill, li diuen Alberto, crec que treballa en Caolita. Uh-huh. I l'altre treballa en una impremta que li diuen José, però no ho sé. I la filla està casada amb un senyor que crec que és representant de farmàcia, però no sé exactament, no li puc dir el paradero de...
Per lo que diuen, ja bueno.
Sí.
Per lo que diuen era una...
Li dic una cosa, jo he conegut... Aixina, vaig conèixer... El que primer me'n recorde que fos Nija Rubia, que era el prefecto de la Sagrada Rúbrica, i estava el Vicente Moreno, o don Vicente Moreno, era el que avui Espiles, el primer,
o sea,
primer maestro de ceremonias.
Sí, ara no sé si n'hi ha primer o segundo, no sé.
Sí,
me
sí,
crec que... Espiles.
Sí, i després es va morir el deán, que era don Pedro Tomás Montañana, i varen fer el doctor Nija Rubia, el varen fer deán, i entonces, per oposició, don Vicente Moreno entra com prefecto de la Sagrada Rúbrica i ixe don Carlos Piles, que crec que era el segon, varen passar a primer mestre de cerimònies.
Uh-huh.
I ara, al passar a don Vicente Moreno de tesorero en la seu,
uh-huh.
Ha dit, com vulgarment diuen, que s'anomenament que anoche ha dit, uns senen per oposició i uns altres per a dit, eixe, sus tastaeta, no sé com li diuen,
sí.
que estava en televisió i crec que és professor d'així del seminari, eixe és el prefecte de l'Ele. Però me recordo que el dia de la Mare de Déu li vingué molt ample el càrrec perquè
no
sabia l'home encara com anava allò i per exemple el dia del Xou Sant i tot això que té molta... No, perquè don Vicente Moreno també era un home molt capacitat, bueno, ho és, en aquest aspecte. A més, ell escrivia a la Gallofa, va passar per València, no para la iglesia, sino también como entonces
los
fieles anaven, portaven les misas chicotes, pues portaves una especie de gallofa que allí tú explicaba todo.
Sí, yo que arriba te comprar alguna de falta
sí. Sí, en la gallofa.
Sí, la gallofa.
Sí, que juntan unos capellanes, tenían el horario de misa que cada uno, por lo general casi todos tenían tots els dies a les mateixes hores, però havia algun dia que per qualsevol circumstància posaven missa de 7 i mitja, i l'Open, 8, tal, i després te posaven missa conventual, tal, i després posava revestida, posaven pues mitja vila i saix, que sabien que dos que eren.
Sí.
I en acabant posaven desmarcado, que vol dir que podia dir la missa, senyor cura, que podia dir la missa quan l'home
quan li pareguera.
Me'n recordo de la tablilla i això.
El
primer que fes, dic, a veure demà quantes misses n'hi ha, i miraven una, a mi me toca l'altra. I sempre anaves mirant els capellans, perquè hi havia dos o tres que eren, que se passaven.
De llarg.
Se passaven de llarg, així com hi havia alguns que bueno, i el que més els agradava als escolans eren les misses de difunt, perquè eren més curtes, perquè només l'entrar ja te llevava un grapà de dir. Després venia que no n'hi havia ni credo ni glòria, i una altra cosa, que parlant de la litúrgia i que s'ho sabia molt bé, era la qüestió de que la gent podia adivinar de quan era de primera classe, de segon i tercera, mirant els candeleros de l'altar major.
En les parròquies també.
Vostè
està parlant normalment de Sant Nicolau.
De Sant Nicolau. Uh-huh. Perquè quan era del rito simple, o sigui, un dia normal, que és dia que estaven permitides les misses votives i de rèquiem, que és aixina, ho dien aixina, la missa major se tenia que dir la missa del diumenge anterior, però sense glòria ni credo, i entonces per lo general eren els ornaments verds. Però vostè en l'altar major veia que estava la creu i n'hi havia dos candeleros grans.
Entonces era simple.
Era simple. I li vinc això a dir que, i els diumenges, com era, així no com ara els diumenges tenen més privilegi,
sí,
i de més, n'hi havia quatre. Perquè la meva mania diu, bueno, i per què no deixen els tres sempre, perquè està més bonic l'altar, i ense. Pues ell no, era posar dos, els diumenges, dos a cada banda. I els dies, per exemple, que eren de primer classe, que era, per exemple, Sant Miquel, Sant Joan Batiste, Sant Josep, no sé si li ho ha dit.
Sí, m'ho ha dit.
Quins altres era de primera classe?
No? O sigui, que fora primera classe, sí, en octava o sense octaves, era igual.
Entonces, quan era de primera classe, posava sis. Però n'hi havia la Minerva, vostè sap el que era?
Sí, la Minerva és una cosa que se fa tots els mesos, me pareix.
Exacte. Se feia el tercer diumenge de mes, entonces veies que posava 12 candeleros,
sis.
Però per a la missa, només que n'encendia dos. I una vegada anava a acabar la missa, encenia sis, se descobria Nostre Senyor.
Sí, una cosa, vostè va dir per a primera classe sis, però sis...
No, tres, sí, i tres. Tres. No,
mentre que Minerva és sis i sis.
Sí, és igual, però no, és que quan s'exponia Nostre Senyor eren sis i sis i dos xicotets 14.
Uh-huh. És a dir, en primera classe eren en total sis. Mentre que quan hi ha el Santíssim de Manifest són 12 més dos.
12, en Sant Nicolau se posaven dos. Esperes perquè no divagavem i diguem una cosa. Bueno, estàvem parlant de la Minerva, que se celebrava el tercer diumenge de mes, i després de la missa major, pues el preste, com entonces ja se dia la missa d'un capellà només, pues se descobria Nostre Senyor i fent una provesó claustral, i després se reservava, i això era la...
Una claustral, és a dir, dins,
sí,
de la mateixa
iglesia. Sí, dins de la mateixa iglesia. Sí, sí. I això era tots els tercers diumenges de mes.
Sí. Jo ho he sentit dir en alguna altra parròquia, en Sant Martí.
Sí, en Sant Martí, sí.
No sé en quines altres se faria.
Sí, en Sant Martí, sí.
Sant Martí, jo ho he sentit i ho he vist encara. Sí. San Nicolau no sabía.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y sé que se echó una vuelta al mes el tercer diumenge, pues. Pues nada, pensé que.
De hecho, el día de San Nicolau, pues tenían que portar cantos de fuera y, en fin. Después el predicador, que el predicador que predicaba el día de San Nicolau tenía compromesa la cuaresma.
Ah.
Sí, que el predicador que aixina, com, ara prediquen casi tots els capellans de les seues parròquies, entonces no, entonces venia San Nicolau, perquè entonces no fent novena a San Nicolau com ara aquesta, i valga l'expressió, una miqueta aixina comercialitzat, sí. Diuen que si per l'escola que tenien, en fi, això a mi no m'incumbix, però la festa de Sant Nicolau, allí era que estaven les 40 hores, se cantaven, i li vaig a dir un detall d'eixe del senyor Alberto, que posaven en la pissarra. Un dia 6 de junio, que ho posa així en castellà, Sant Nicolás. Dia, començaven, dia 3, 4, 5 i 6, 40 hores. Se descubre a las 6, se descubre a las 7, a las 8, se descubre a las 8 y se reserva a las 6 de la tarde. Y ponía día 5. El señor cura y clero de esta parroquia cantará solemnes vísperas completas, maitines y laudes. Me recuerdo que posaba en China. Después día 6, a las 10, misa solemne con sermón. Después a las 5:30, solemnes vísperas, posaba solemnes vísperas y a continuación solemnísima reserva. Que si igual que le diga de la solemnísima reserva, si le interesa que le diga.
Sí, 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 sí.
Pues en la solemnísima reserva, además del preste, el diácono y su diácono, y 100, dos diáconos de honor que es 10, però no feien xoc les casulles, sinó el primer terç que el dia posaven. I a més un capa d'honor. A més un capa d'honor. O sigui que per la reserva se juntaven en l'altar 6.
6, 3.
Se cantava, no me puc recordar, però en fi, se cantava, crec que és un... Tot, clar, tot això està pres de la missa, del dia de Corpus, que ho ha escrit tot, no sé si sabrà vostè, que fou un Santo Tomàs d'Aquino,
sí,
que va
sí,
fer
clar,
tota,
bueno.
Que se presentaren Fray Luis de León i ell, ante el Papa, quan varen fer, no sé si ho sabrà
sí,
això.
Sí, que és que és tot el rito del dia
sí,
de Corpus.
Sí, tot, sí, de totes les hores que se canten i les vespres completes, maitines i laudes, tot. Tota la, estat fet per Santo Tomàs d'Aquino. Mm-hmm. Es varen presentar ell i Fray Luis de León. I quan ell escrigué el Pangeliwa, o sigui, que és el cant, l'himne del cant de vespres, entonces ja Fray Luis de León digué ja que sí se retirava i que tot el Pangeliwa i el Tantum Ergo, que és de l'himne, de les vespres,
de Corpus,
pues, i entonces cantaven unes altres coses i després acabava el Tantum Ergo solemne. Però també li diré, a més dels 12, sis i uno i uno, que eren en cada costat, entonces se n'emposaven 12 i 12 xicotets en unes maries que diuen, bueno, que són, o candeleros xicotets, i allò, en fi, hi havia por casi lo menos 48 o...
Sí, claro, 12, 48, 50...
Además, ahora también le diré, claro que me han recordado, porque es que n'hi ha que recordar.
Sí, sí, no, las cosas.
Que la misa que se podía dir en el altar mayor, cuando estaba Nuestro Señor, o sea, a las 40 horas, cuando estaba Nuestro Señor descubert, pues se posaven les sacres, si no les sacres les llevaban, o sea, lo que son les sacres.
Sí, les sacres, sí.
Pero n'hi havia que posar un Cristo, sí, n'hi havia que posar la creu, y posar una creueta chicoteta, no dic pena detall.
Uh-huh.
No me'n recordo de més, igual preguntar algú.
Sí, havíem dit algú, sí, a més jo també m'he perdut, havíem dit alguna cosa. Lo del, ja havíem parlat de que avui en dia Sant Nicolau és distint. La història que se fa ara de los lunes de Sant Nicolau, això se feia antes o no?
Sí, però a una escala molt reduïda i, en fi, havia molta gent que anava. Però lo que n'hi ha ara, pues no.
Sí, ara.
A més, n'hi ha... en l'estampeta, perquè jo les conec tota la vida, pues de un oratorio de San Nicolau y después de Serrueca comulguen y claro, se valen de eso para decir, si algún comulgas, confesa que es lo que busque. Pero no, y yo me recuerdo que això va començar per l'any 50, per ahí.
Sí, no, l'afluència, una nova relació.
L'afluència. Sí, entonces sí que anava gent, però ja li dic que n'hi havia un... Per posar ciris, n'hi havia un... una cosa aixina que podien caber... Vendrien una dotzena de ciris, no l'ara.
No, lo de
ara, jo, lo de ara, sí. I ara, jo conec el retorn actual de Sant Nicolau, Don Melchor, sí. I a Don José, a son germà. A Don José canta missa en un dia de Corpus i estigui jo, o sigui, anir jo perquè me van enquistar, perquè feien falta. Durant el dia en la missa de 10, que era la missa, i això durava tant, i si a la missa d'11 i 12, tienes que ajudar a la missa d'11 i 12, i me recordo que hi ha a la capella del Cor de Jesús una, i a la capella de la Puríssima que està davant una altra, i sempre tenia que haver uno. Hi ha una paraula que allí en Sant Nicolau ho diem molt, per exemple, els dies de vespre, que cantàvem vespres, doncs pues, veia que a molts capellans pues, no es venia molt bé la nada per la vespre. I hi havia uno que li dient Don Salvador Mitjavila, que era, a més d'un bon capellà, pues era una bellíssima persona. I ell, n'hi havia un altre capellà que s'encarregava de posar les xufes. Sap lo que són les xufes?
No.
Pues els capellans, vostè si vol fijar-se en la seu, veurà vostè que n'hi ha un capellà, generalment, o és el mestre de cerimònies o... Si està el xantre, és el xantre, però com el xantre no està, a millor porta avui en dia el prefecto de la Sagrada Rúbrica. I ahí posa en paper aixina, que posa el nom dels capellans, i posa tercia, sexta i nona.
Sí, no, sí, sí.
Vísperes, completes, maitines i laudes. I clar, el que no arriba, com segurament les participa, les para...
Vespre, sí, sí, sí.
Quan se partia, pues el que anava tots els dies al cor, pues ixe...
Sí, cobrava més.
Cobrava més que el que faltava.
Que faltaves.
I clar, i sempre diem, a este... I jo preguntava, Joaquín Beguixina, che, Joaquín ha vengut? No, no posa-li aquí, posa-li una xufa que no arriba. Eren coses de Xina.
Sí.
I... Però me'n recordo més que tot de que este Don Salvador, per exemple, quan començaven les vespres a les 5, a les 5 menys quart, anaven arribant i el conte diu, i me feia a mi o a l'altre. Diu, xiquet, tira el rogle que ja estem tots. Tirant el rogle que estem tots, era, tocaves el rogle i es començaven les vespres. I per vespres només que se tocava pas començar. Però a les misses majors se tocava a començar la missa, quan teixia la revestida de la sacristia, doncs se tocava el roble. Començaven i després al Santus, després del Santus, se tirava el roble.
El que durava hasta...
Durava una miqueta. Durava. I a continuació, com el cànon de la missa era més llarg que el d'ara,
sí.
I el capellà, clar, no podia, mentre cantaven el Santus, dir el cànon, no podia ser, o sigui, ell no ho permetia segurament la litúrgia, això sí que no ho sé segur. Entonces, una vegada acabat el Santus, se tirava el roble. I acabant, un poc antes d'alçar a Déu, se tirava una altra vegada el roble. N'hi havia una església que, durant l'alçar al Déu, el roble continuava, però el senyor Alberto no mos deixava mai.
Només un momentet.
O sigui, i me recordo d'això del roble, això, i te se tocava el roble el dia del dissabte de Glòria que es feia, quan se cantava la Glòria.
Que era per la matí, allò a les 10.
A les 10, sí. Quan se cantava la Glòria, se tirava el roble. I el dijous sant, també se tirava el roble en el Glòria, però una vegada ja acabat el Glòria, després ja se tocava, ja no se tocaven més les campanes, y ni había una especie, no, no sé cómo me explicaré yo, era una fusta aixina, una otra fusta agarrada una bisagra y una otra fusta así agarrada una bisagra, que fea, lo mateix que les campanes, pero fea el ruido de fusta.
De fusta.
O sea, que no ni había...
Clar,
sí, que no ni había... Tengo un nombre, pero no me recuerdo. Pues...
Entonces, si el roble el tiraban al alzar a Déu un poquito antes y después ya sabía.
Sí, y después, cuando se reservaba, después del tantumergo, después de la bendición, entonces, cuando se retiraba de eso, entonces se tiraba el roble. ¿Me comprendes?
Está bien, vale.